No és per cridar el mal temps, i si sou supersticiosos, ja em sap greu el que diré ara, però mai en tota la història un equip eivissenc ha guanyat a la Nova Creu Alta.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? I mira que n'hem tingut, eh? Avui repassarem la convulsa història del futbol de l'illa, però no serà per falta d'equips, precisament. En total, 8 precedents contra equips eivissencs, si parlem de la illa, dels quals 6 contra rivals de la ciutat d'Eivissa, en total 4 clubs diferents de vila, com coneixen allà la ciutat, i si no fos pel famós gol del ripolletenc Manel Martínez, a les acaballes, amb dedicatòria inclosa per Ramon Moya, estaríem parlant a hores d'ara d'una plena de victòries a casa dels arlequinats contra els diferents Eivissa que han passat pel temple. Contra el de diumenge, el Sabadell ja ha jugat, però es deia diferent. Es va jugar a les Balears aquell partit de Copa i, de fet, ni tan sols segueixen jugant a aquell estadi. En fi, que el futbol eivissenc és una embolica que fa fort constant.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de sol, Toni González, amb ell comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que una pífia monumental del porter Gazzaniga esguerra l'estrena del Girona a la Champions masculina de futbol. El Paris Saint-Germain va aconseguir els 3 punts a les acaballes gràcies a aquest error que va suposar l'1-0 definitiu. Avui es juguen els últims 6 partits d'aquesta primera jornada, entre els quals juga el Barça a Mònaco i també a la mateixa hora el Metropolitano Atlético Leipzig. A primera, el Betis va superar ahir 2-1 el Getafe amb doblet de Lo Celso i el Altimira, per cert, titular. Avui a les 7, Leganés Athletic Club. A més, avui també primer partit de la Champions a casa del Barça d'handbol masculí. Després de guanyar a Noruega en l'estrena, avui l'equip d'Ortega rep el Pick Szeged, que també va fer els deures en el primer partit, en el seu cas, contra el potent Magdeburg. El sabadellenc Aleix Gómez està disponible per aquesta cita, que arrenca el Palau a 9:45, és a dir, tan sols un quart d'hora abans que el Mónaco-Barça. I per últim, en ciclisme, el Red Bull Bora ha fitxat Jan Tratnik, ciclista eslové del Visma, amb la qual cosa tornarà a treballar amb Primož Roglič, un conjunt que també té tancada la incorporació d'Oyer Lazcano del Movistar. I aquí l'Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
Avui passarem per Eivissa i intentarem explicar la convulsa història del futbol eivissenc i quin dels Eivissa són els que visitaran diumenge la Nova Creu Alta. També parlarem amb un ex d'aquest club i del Sabadell. La prèvia de l'estrena, per exemple, a la Lliga Nacional Juvenil del Centre d'Esports o de la Segona Catalana amb una guia dels equips sabadellencs.
La notícia curiosa.
5 clubs de Segona A superen els 20.000 abonats. Són, per aquest ordre, el Depor, el Màlaga, els dos acaben d'ascendir, curiosament, l'Oviedo, el Zaragoza i l'Sporting, i freguen la xifra a uns 2.000 socis, més o menys, l'Elche, el Cádiz i el Granada. Ho explica el Marca amb un titular molt del Marca, eh? Diu, Lliga Hypermotion, estadis hiperplens en una segona de primera.
De quin partit no estarem pendents?
Del Lion City Sailors de Singapur contra el Zhejiang xinès d'Àlex Arlequinat Jordi Vinyals. Partit de la Champions Asiàtica que arrenca quan acabi aquest programa, a les dues.
I a les xarxes socials.
La publicació del Centre d'Esport Sabadell a Instagram comença la Lliga pel Valero Sabadell de futbol femení. Diumenge a les 8 del vespre, l'equip entrenat enguany per Santi Fernández visita el martinenc al Guinardó.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant Diego Torres, un ex-arlequinat. Mira, just ahir crec que l'esmentàvem per allò de fer molts gols amb la samarreta arlequinada i també una mítica ex-waterpolista, Blanca Gil.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Yeah. Som-hi, va, gairebé 8 minuts per sobre de la 1 en directe, dijous, a 3 dies d'aquest quart partit de la Lliga Segona Federació, d'aquest Sabadell-Ibiza, un duel de contrastos d'entrada. Saludo al Sergi Garcés, avui aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell. Què tal, Sergi, com estàs?
Bona tarda.
Amb un duel de contrastos, dèiem, sobretot pels guarismes que hem vist en aquest inici de temporada d'un equip i de l'altre. Els arlequinats, com sabeu, són equip de playoff ara mateix, són tot just 3 setmanes de tastet, però ara mateix 7 punts i a més amb 7 gols a favor en 3 jornades. Per contra, els eivissencs en descens amb 2 punts i només han celebrat un gol. Per tant, aquí el contrast és òbviament de punts, però també de l'aspecte golejador, Sergi.
Sí, en tot cas parla molt i que parla gairebé amb molta contundència del que és la temporada o del que es pressuposa que és la temporada dels uns i dels altres. Un Sabadell que a ningú se li escapa, ens hem fet un fart de repetir-ho, està fet, està pensat per, com a mínim, estar en la lluita per l'ascens. Per tant, aquest ha de ser l'únic objectiu de l'equip aquesta temporada. Parlaríem de que aquesta Societat Deportiva Eivissa, home, no els vull sentenciar ni molt menys abans d'hora, que tenen moltes setmanes per desdir-me i per demostrar que no és així, però que és un dels equips que teòricament ha de patir per no perdre la categoria i per no baixar a Tercera Federació. Per tant, diríem que tots dos, així d'entrada, estan en el punt on s'esperava i on tots podríem haver imaginat abans de començar la temporada que els podríem trobar. Però bé, en tot cas, avui amb un Sabadell que ha tornat a entrenar o ha tornat a fer a l'estadi Josep Molins, com ja comentàvem en l'hotel d'ahir, i de tot plegat, de qui escoltarem parlar avui és d'Àlex Gompi, un dels 5 golejadors que va tenir el Sabadell la setmana passada, o el passat cap de setmana, en la visita al camp del Club Esportiu a Andratx, esperant sobretot, o com a mínim, contrastant el tipus de partit que es preveu, ens espera aquest diumenge a l'estadi de la Nova Creu Alta, en aquest Sabadell Societat Deportiva Eivissa. Sobretot, amb un plantejament que es preveu defensiu, del quadre de l'illa Pitiusa, i partint de la base del que comentaves, aquest guarisme, aquest balanç de gols a favor i en contra que presenta el Centre d'Esports Sabadell, que malgrat el 0-0 de la primera jornada, recordem un partit que va acabar sense gols a l'estadi o al camp municipal de Sant Gregorio, a Torrent, doncs fa que el Sabadell ara mateix, després de 3 partits, hagi fet 7 gols, com comentaves, n'hagi encaixat 3, això també és cert que els 3 van venir ja àmpliament explicats en aquest últim partit, però que segur que l'enfrontament, per tot plegat, per rival, per plantejament, per idea, gairebé diríem per guió, i també per l'escenari de l'enfrontament en ell mateix, no tindrà res a veure, o molt poc a veure, amb el que vam viure diumenge al Toni Tatxa. Per tant, la recepta de l'exjugador del Cornellà de cara al més que presumible partit que plantegi la Societat Deportiva Eivissa, l'equip de Raül Casany, és tenir molta paciència per mirar de fer mal quan arribi el moment.
Jo crec que en aquest any, en aquesta temporada, ens trobarem molts equips de blocs baixos i és intentar tenir molta paciència d'anar costat a costat i portar els jugadors a àrea. I res, el content és que tornem a la Nova Creu Alta, que tornem amb la nostra gent i segur que anirà bé perquè no podem fallar.
Doncs Àlex Gompi, que va fer un dels golaços de l'última setmana, parlant de la paciència com la recepta per poder obrir la llauna contra un equip que, en teoria, ell preveu que farà un plantejament defensiu. Acaba de sortir just ara l'àrbitre, Sergi, i tu molta memòria no acostumes a tenir
amb
els col·legiats. Kevin Javier Moreno Muñoz, de Múrcia, un en planta rosset. Si et dic el partit, potser el recordes. Jo sé d'un que segur que no el recorda aquell cap de setmana, que és Roger Benet. Jornada 36 de l'any d'Olot, aquella derrota al Coi, un divendres. Sí, home, que gairebé condemna el Sabadell al descens.
Sí.
I en canvi després...
L'equip va fer revifalla, aquell dia gairebé el vam donar per mort i enterrat, i en canvi, doncs, afortunadament, es va desdir i es va refer les últimes jornades.
Doncs 2-1 aquell dia al Collao, amb l'error de Migue, amb el gol d'Edgar, jornada 36, i també el 2019, però ja l'any següent, i també a Terres Alacantines, 0-2 del Sabadell, el Rico Pérez contra l'Hércules, amb gols d'Òscar Rubio i Manu Lanzarote. 6 temporades a la categoria, 3 a segona B i 3 a segona federació. Per tant, no ha tastat el murcià la primera 30 anyets, té la criatura. Avui vinc amb el propòsit de fer una classe de futbol a Eivissenc. No sé com vas tu de peix o no de futbol d'aquesta illa pitiusa.
Com diria sobre altres temes, d'usuari i poc més.
Cap victòria, cap equip a Eivissenc ha guanyat aquí a Sabadell. I hi ha 8 partits, 6 victòries del Sabadell i 2 empats. Si traiem la penya deportiva, que la tens controlada, i a la illa no pertany a la capital, sinó al municipi de Santa Eulària de Riu, de la ciutat d'Eivissa com a tal, hi ha hagut 6 precedents aquí, amb diferents clubs aquí de pel mig, les dues primeres Sa Deportiva, que ja no existeixen, i la UD, que és la primera federació, en un amistós de l'any passat. Plena de victòries d'Arlequinada, si no fos per un partit. Aquest el recordes o no?
No, el de l'empat de Manel, no?
Correcte.
Contra Ramon Molla.
Correcte, contra Ramon Molla. Sí,
sí, sí. Sí, sí.
Sí, Ramon Molla,
sí, si l'empat és de Manel, el contra també val.
16 de setembre, just fa 3 dies que s'ha complert 17 anys d'aquell gol de José Mari i de l'empat de Manel Martínez amb dedicatòria inclosa a un sancionat Ramon Molla. És l'única vegada que un equip eivissenc de la capital ha puntuat aquí a Sabadell. Després vindria una altra visita d'aquell Eivissa amb 1-0 de Carralero l'any següent, però vaja, és que ja la primera Sa Deportiva havia passat pel temple amb un 4-0 al maig del 76, un 3-1 amb hat-trick de Garzón pare, de José Luis Garzón, uns mesos més tard, i fins i tot en Copa l'any 91 amb el Sabadell a segona A, 2-0 amb gols de Manol García i de Robert Elvira. I com dèiem l'any passat, amb Basel Gai Vladis com a golejadors, aquest amistós contra la UD. No sé si has parat atenció o no, però hi ha un ball de noms considerable, eh? O sigui, avui et faré de conillet d'Índies. I a més, t'utilitzaré amb uns fragments de la conversa que hem mantingut amb el Jaime Orbay, que és un aficionat en el seu dia d'una de les Sa Deportiva ja desapareguda, ara de la UD Eivissa, de l'equip de Primera Federació, i que té un podcast que es diu Mundo Celeste. Hem parlat amb ell, així d'entrades, de separar els Eivissa que existeixen ara mateix.
Sí, es verdad que es un poco complicado para el que es de fuera entender cuáles son los Eivissas que hay, cuáles son los que ha habido, cuál es el actual que tiene mayor preponderancia, ¿no? Etcétera. Bueno, en primer lugar, vamos a indicar que la isla de Eivissa posee 5 municipios. Uno de ellos es la capital, que es Eivissa, que tiene 52.000 habitantes y que tiene 2 equipos en la actualidad, que ya llama la atención que una ciudad con 52.000 habitantes tenga 2 equipos, ¿no? Uno es la Unión Deportiva de Eivissa, que se encuentra ahora mismo en primera red, que ha estado en los últimos años en segunda división, que está intentando volver al fútbol profesional. El año pasado perdió el playoff de ascenso ante el Barça Athletic. Y bueno, y que ahora mismo se encuentra en zona de... Bueno, ha empezado bien la temporada y se encuentra en zona de ascenso. Y luego se encuentra otro club, que es la Sociedad Deportiva Eivissa, que es el que se enfrenta el Sabadell este fin de semana, y que se encuentra en el grupo tercero de segunda red.
Per tant, separem d'una banda la UD Eivissa, camises que criden els gols. Aquest és l'himne, sona de fons, Força Eivissa, camises, Primera Federació, blau cel, res a veure amb els colors històrics. Vaja, Sergi, el d'Estals i el de Marc Domènech.
Perquè ens situem, ja ho ha comentat el company, no? El que ha perdut la categoria i de moment no la va poder recuperar l'any passat.
Hi havia gent que deia, però home, com està els marxa un equip de la mateixa categoria? Està una per sobre perquè és l'altra Eivissa. I el d'aquesta setmana, que és el que es deia CD Eivissa i les Pitiuses. I aquest himne, de fet, és l'històric de l'Eivissa, amb el crit pagès, per començar, i aquest ja sí que l'has escoltat, aquest
himne.
Sí, home,
aquest porta records de camises, de quan al Sabadell li ha tocat visitar el que ara és la casa de la UD,
de l'altra Eivissa,
i no del que rebrà el centre d'esports. Vaig bé, no?
De moment vas bé.
Em vaig ubicant, no?
No sé si és un embolic per la gent que ho està escoltant des de casa, però vaja. Anem llavors en el temps cap enrere. I les altres Eivisses que hi havia, que es va trobar el Sabadell en el camí, què? Primera Sa Deportiva, aquest ja no existeix, des de fa gairebé 30 anys.
Vamos a comenzar con el equipo, digamos, que ha sido el más importante y el que más años ha estado en vigencia y que tiene un poquito está en el corazón de todos los eivissencos, ¿no? Que es la Sociedad Deportiva Eivissa. Ojo, he nombrado al mismo equipo con el que jugáis, el mismo nombre, ¿no? El equipo que jugáis el fin de semana, pero ya explicaremos por qué no es el mismo club, ¿vale? Bien, la Sociedad Deportiva Eivissa, como digo, se funda en 1956 y desaparece en 1997, es decir, tiene una duración de 39 años, ¿vale? Está 30 temporadas en tercera división, 8 temporadas en segunda B, algunas de ellas coincidiendo con el Sabadell, seguro. Y después, a partir del año 93, comienza una decadencia económica i acaba desapareciendo en 1997.
Per tant, mateix colors, escut, nom i himne, però no és el d'ara. Es refunda. Aquesta primera tu no la vas arribar a narrar, Sergi. La segona és l'hereva de la primera i tot i que neix quan l'altra estava moribunda però no havia desaparegut, acaba quedant-se amb aquest llegat, podríem dir. Per entendre'ns, és la de Juan Carlos Sanz o, per exemple, Manel Martínez, la dels 2000.
En 1995, dos años antes de que desapareciera esta Sociedad Deportiva de Ibiza, una serie de directivos, viendo los problemas económicos que ya había, deciden fundar otro club, que es la Unión Deportiva de Ibiza, ¿vale? Y que también vamos a ver que exactamente no es el mismo que está ahora en Primera Red y que ha jugado en Segunda División. Es un poco curioso esto de los nombres iguales, pero no el mismo club, ¿vale? Bien, ya llevamos dos clubes, la Sociedad Deportiva de Ibiza, del 56 al 97, y la Unión Deportiva de Ibiza, fundada en 1995, ¿vale? Pero que para identificarse con esa Sociedad Deportiva de Ibiza que había ido desapareciendo, a nivel deportivo compite con un nombre muy similar, que es Sociedad Deportiva e Ibiza Ibiza. Bien, este club, su mayor logro son dos temporadas en Segunda División B, la 2007-2008 y la 2008-2009, pero que nuevamente, por problemas económicos, acaba desapareciendo en 2010.
Feta la llei, feta la trampa, no es pot dir Societat Deportiva Ibiza, li diem Societat Esportiva Eivissa Ibiza.
Ho catalanitzem una mica
i ja avall. Tercer nom, amb gairebé el mateix clavat que els dos anteriors, l'ara Societat Deportiva Ibiza, aquest sí igual que el primer, però fins fa poc Ibiza Islas Pitiusas, aquest sí que és el rival de diumenge i és un homenatge als anteriors.
Continuemos. 2012. Dos años después de esta desaparición de la Unión Deportiva Ibiza o Sociedad Deportiva Ibiza Ibiza, aparece el Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas. Y su fundación, digamos que lo que quiere es hacer un homenaje a la Sociedad Deportiva Ibiza, ese primer club del que hemos hablado, cogiendo su misma equipación, su mismo escudo, hasta su mismo himno, ¿vale? De hecho, se llaman comúnmente como Sa Deportiva, que es el nombre con el que cariñosamente se le conocía a aquella antigua Sociedad Deportiva de Ibiza. Bien, este Club Deportivo Ibiza y las Pitiusas es el que os vais a enfrentar este fin de semana contra el Sabadell.
Porta tres temporades ja a Segona Federació i la pregunta clau, Sergi, i per què ha canviat de nom aquest estiu? Perquè ens el vam trobar a la Copa i era el Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas. Allà a la illa el coneixien com el CD de Club Deportivo, en contraposició a la UD, que era la Unió Deportiva, que és l'equip de blau cel. Doncs tot ha canviat aquest estiu.
¿Qué ha ocurrido? Que este verano, hace tres meses, en el mes de julio, anunció que la deuda que había contraído aquella Sociedad Deportiva de Ibiza, desaparecida en el 97, había prescrito y que en sus estatutos iban a recoger que a partir de ahora se le conociera como Sociedad Deportiva de Ibiza, es decir, el mismo nombre del club histórico de la isla. Perfecto, pues entonces a partir de ahora en sus estatutos se llama Sociedad Deportiva de Ibiza, pero como ya habéis visto, realmente, y como el que ha competido hasta la pasada temporada es Club Deportivo de Ibiza, Islas Pitiusas.
S'ha entès, no, Sergi?
Sí.
Ara, l'embolica que fa fort i el quart Ibiza d'on surt, la UD d'Amadeo Salvo, aquesta què?
En todo este impasse, digamos, con las tres sociedades deportivas de Ibiza, parecidas en cuanto a equipaje, a escudo, etcétera, irrumpe la Unión Deportiva de Ibiza actual de Amadeo Salvo, el expresidente del Valencia, desembarca en la isla en el verano de 2015 y decide pagar la deuda de la Unión Deportiva de Ibiza, Sociedad Deportiva de Ibiza Ibiza, que había competido desde el 95 hasta 2010. Bien. Pero a la hora de inscribirlo en la Federación Balear hay una serie de problemas y tal, y exactamente no es el mismo club, aunque pague la deuda, no es el mismo club de esa Unión Deportiva de Ibiza de 1995 a 2010. Un amigo mío que también le gusta la historia del fútbol en Ibiza dice que es el mismo chasis, pero no el resto de componentes de un coche, ¿no? Si hiciéramos el símil automobilístic, no?
Riu tant, Sergi, dels problemes a Logroño, a Jerez de la Frontera, Ourense, etc. És un embolica que fa fort perquè el futbol eivissenc ha tingut, en qüestió de 30 anyets, 4 Eivisses i 3 amb els mateixos colors, himne, etc., però no sent la mateixa entitat, o sigui que és un embolic fort, eh?
Sí, sí, i a més no deixa ser curiós, com deia el company al principi, que al final, evidentment, hi haurà ciutats igual de petites, perquè ens entenguem, com pot ser en aquest cas la capital, com pot ser Eivissa, però no deixa de ser curiós que en una ciutat tan petita, amb tan poca població, i m'atreveixo a dir, amb risc d'equivocar-me, sense que el fenomen futbolístic sigui un dels motors, precisament, de la illa i la seva gent, no deixa de ser curiós tot aquest ball de noms, de cognoms, de colors, d'himnes i d'història entreenllaçada entre els que agafen el nom perquè els hi va bé i els que agafen la història, per altra banda, perquè també els pot convèncer o els pot convenir per la seva història.
Això pel que fa a la història. Dues més per acabar el capítol del futbol eivissenc. La primera, a nivell de massa social. A Eivissa amb qui va, no? O sigui, qui porta més gent a l'estadi? La UD és capaç de portar fins i tot 3-4 mil persones a l'estadi, a Can Mises, que és el que havien visitat fins ara. Segona, òbviament, més, la temporada, l'etapa que van estar al futbol professional, i fins i tot va arribar a omplir, amb supletòries incloses, el dia de Copa contra el Barça, per esmentar algun partit. El rival de diumenge, escolta bé, Sergi, amb prou feines arriba a la 80ena de seguidors. No arriba a 100 en els dies de partit, com a màxim el dia del Betis a la Copa, que sí que van omplir.
Hay que tener en cuenta una cosa. Para todo aquel aficionado al fútbol en Eivissa que tenga menos de 40 años, aquella antigua Sociedad Deportiva de Eivissa le queda totalmente fuera de lugar, ¿no? Fuera de su conocimiento. Le puede hablar a su padre, le puede hablar a su abuelo, pero ellos lo que han vivido es el éxito de esta Unión Deportiva de Eivissa. Entonces, no tienen ese arraigo o esa conexión con la antigua Sociedad Deportiva de Eivissa, por mucho que el Club Deportivo de Eivissa y las Pitiusas, ahora denominado Sociedad Deportiva de Eivissa, se quiera apropiar de esa historia, ¿no? Entonces, en este caso, es muy, muy poco habitual ver en los partidos de la Sociedad Deportiva de Eivissa más de 100 personas. Muy, muy difícil.
Doncs això ja gairebé ho diu tot. I una més, Sergi, has vist avui a Twitter el comunicat del, anava a dir, del CD, de la S d'Eivissa, del rival de diumenge, o no?
No, no, no.
Hi ha hagut un ball de retrets i és un capítol més de tota la polèmica que hi ha entre els dos Eivissas actuals, perquè suposadament haurien pintat en els dos primers partits contra el Lleida i el Sant Andreu les línies del terreny de joc del Sánchez i Vivancos, que és el camp, perquè ens fem una idea. Si el Josep Molins de Sant Oleguer estigués just al costat de la nova Creu Alta, on queda de sobre de l'altre, Can Mises és on juga la UD, i el de baix, que és on entrena també la UD, és on juga l'Eivissa que ens trobarem diumenge. Allò, el manteniment de la gespa natural, en teoria, corre a càrrec de l'equip de Primera Federació, i hi ha aquí un creuament de retrets de si està pagant o no el que hauria de pagar o no, depenent del contracte, de històries polítiques, etc., l'equip de Segona Federació a l'equip de Primera. En fi, que fins i tot fa anys que no juguen cap amistós, i mira que a la illa és difícil no jugar un amistós de pretemporada, aquest any va ser una dana qui ens va privar perquè hi era per veure'l i al final la pluja va fer que no jugués aquell partit, però avui mateix el rival del Sabadell ha fet un comunicat desmentint els rumors que apuntaven a fins i tot un tancament de camp per utilitzar pintura de parets en el terreny de joc i el que hauria suposat això a nivell de deteriorament de la gespa, etc, etc. En fi, és una polèmica més de les mil que hi ha hagut entre els dos Eivissas, però des de Mundo Celeste, Jaime Orbay rematava això. Si ja no hi havia prou enrenou entre els quatre Eivissas diferents, les dissolucions, si no pots utilitzar un nom, l'altre, etc, a sobre els dos que coexisteixen ara es porten així.
Les relacions entre clubes, pues, muy malas, por no decir rotas o deterioradas. Ha habido algún tipo de acercamiento este verano, pero la verdad que no son nada buenas. Es una pena, sinceramente, porque para lo que es en la actualidad, como digo, un municipio de 52.000 personas, que tengamos estos problemas, es bastante triste y, sobre todo, deja muy mal lugar, yo creo, a los dirigentes de las instituciones, ¿no? Que no pongan cordura en toda esta situación, y muchas veces también a las dos partes, ¿no? Yo particularmente soy aficionado y tengo un programa de la Unión Deportiva de Eivissa. En la mayoría de situaciones que ha habido le doy la razón, muchas de ellas. Yo lo que sí que espero es que ojalá todo esto se solucione por el bien del fútbol en Ibiza y del deporte en general en la isla de Ibiza.
Doncs això, Sergi, una embolica que fa fort. Ara quantes vegades li direm a partir d'ara CD o Islas Pitiusas, el que ja no es diu així a l'Ibiza?
No, home, no, jo crec que això va quedar clar l'estiu, no? Aquest canvi de nom, fins i tot d'escut, ja adaptant a la nova nomenclatura, anem a dir-ho així, i per tant que quedi clar que el Sabadell sigui record, sigui hereu, sigui el que vulguis o res d'això, el que visitarà l'estadi diumenge, que quedi clar que és la Societat Deportiva Ibiza, com a mínim perquè així han volgut que es torni a anomenar.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Anem amb l'heroi d'Olot.
Portes giratòries.
Òbviament, amb tot el que hem explicat fins ara, no hi ha gaire jugadors que hagin estat en aquest Ibiza, el de diumenge, que visita la Nova Creu Alta i el Centre d'Esports, però, curiosament, n'hi ha un a l'actual plantilla arlequinada. Adri Salguero va ser-hi allà just després de sortir de l'Espanyol, als juvenils, i just abans d'anar al Cádiz Mirandilla. A banda d'ell, trobem a la llista Unai Vicenc, Marcos García, Marquitos, també Juan Delgado o qui ja ens escolta, Pol Ballesteros.
Extrem de 27 anys, aquesta mateixa temporada el de Vilassar de Mar ja sap el que és malcar-li al centre d'esports. Va fer el primer gol de l'Hospi Sabadell B de la primera jornada de Tercera Federació. Ara milita l'equip riberenc, però abans ha passat per equips com el Manresa, el Nàstic, el Badalona, la Pobla de Mafumet, el Lorca Deportiva, el Terrassa o el Masnou. Ens hem saltat a propòsit els dos equips que s'enfronten diumenge. El CD Ibiza, com el coneixien aleshores, va ser-hi el curs 2022-2023. De 34 partits de Segona Federació, va jugar-ne 32, 21 com a titular, i va anotar 5 gols. Són els mateixos que va fer a Sabadell la 18-19, un any que serà recordat sempre com el de la permanència a Olot, precisament amb dos gols de Pol Ballesteros.
Pol Ballesteros, què tal, com estàs?
Bones, què tal, com esteu?
Bé, bé, aquí fent la prèvia d'un Sabadell-Ibiza. Aquí sempre parlem de la maledicció de l'ex. Tu, parlant malament, ja ens vas vacunar només començar aquesta temporada al filial, eh?
Sí, 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 la veritat és que sí.
Com està...
No vaig pensar molt perquè com era el filial, però bueno, sí, al final que sí.
T'anava a dir-te, no és el tema de conversa, però com vas veure el Sabadell bé?
Oh, bon equip, m'agrada. Ja hem jugat contra ells a pretemporada i ja, bueno, teníem molts jugadors, eren un muntó, crec que van canviar tot l'equip a la pretemporada, però un equip molt dinàmic, els jugadors joves, molta qualitat, em van agradar. I a partir de Lliga doncs, ho van reafirmar, bueno, van tenir bastantes ocasions, al final vam acabar guanyant, però podia haver passat qualsevol cosa, la veritat.
Es juga a la vegada aquest diumenge un Hospi Cerdanyola i un Sabadell Ibiza, amb la qual cosa, clar, no podràs venir a la Nova Creu Alta. Si no coincidís, et faria il·lusionari o no?
Sí, sí, sí. Tinc ganes d'anar a la Nova Creu Alta, la veritat. Tinc ganes d'anar perquè fa temps que no vaig i, bueno, és un canvi, un club que em porta molt bons records.
La teva experiència a Ibiza, què tal, com va ser?
Bueno, una mica va passar de tot, jo crec que va ser un any pues, complicat, la veritat. A nivell personal, bueno, 5 gols, vam baixar, vam tenir 3 o 4 entrenadors, una mica tot complicat, però bueno, porto un bon record, la veritat.
Ara parlàvem de la història que hi ha al futbol eivissenc i de com coexisteixen una primera federació i l'altra segona a nivell de massa social, etc etc. Allà, i sent jugador del que coneixíem fins aquest estiu com l'Islas Pitiusas, com es viu això? Com es nota aquesta diferència de jugar a un Ibiza o a l'altre?
Bueno, jo recordo l'any que estava allà que es tenen bastanta ràbia. Es tenen bastanta ràbia, sempre... Recordo que també hi va haver-hi comunicats a l'any que jo vaig estar. Al final nosaltres, quan estàvem allà, només podíem entrenar un dia a la setmana quan jugàvem a casa. Quan jugàvem fora no podíem entrenar ningú dia. Ens canviàvem uns vestuaris que eren barraques. Bueno, una mica... Bueno, s'emportava tot la U d'Ibiza. Jo ben bé no sé qui té la raó i qui no em mullaré. Però hi havia rivalitat.
El teu any aquí a Sabadell queda més enrere, però suposo que és d'aquells que no s'obliden, no?
No, aquest últim mercat, però vamos, va ser el millor any de la meva vida o dels millors.
A més, molt protagonista en el dia clau, a la permanència, amb els dos gols allà a Olot. Hi ha algun record a casa, alguna foto, algun detall, alguna peça de roba que recordi aquell dia o no?
Sí, home, sí, tinc diversos. Però la camiseta la tinc. La camiseta, la que vaig fer els dos gols i amb la que vaig jugar, la tinc, això 100%. Que llavors no estava posat el nom, només hi havia el número. I tinc més records, sí, tinc, bueno, fotos i records, sí.
I veure ara aquest Sabadell al quart grau del futbol estatal fa una mica de mal, o no?
Sí, fa mal, la veritat, perquè no és la categoria que li pertoca, ni per club, ni per afició, però, bueno, al final ja porto uns quants anys veient futbol, jugant a futbol, però també, i sabeu que pot passar qualsevol cosa, i més a la segona ref, que és tan igualada, i bueno, costa sortir del fang, però, bueno, confio en que aquest any es aconseguirà.
L'última, Pol, sense voler posar-te en un compromís, amb qui vas diumenge, si se't pot demanar preferència en aquest Sabadell-Ibiza?
No, ni ho dubtis, amb el Sabadell, però sense dubte. O sigui, al final, tinc companys, com dèieu, que és que d'escoltar l'Adri Salguero, que li desitjo el millor, una persona i un jugador molt bon jugador i millor persona, la veritat, i bueno, segur que no hi ha dubte que vaig amb el Sabadell.
Doncs Pol Ballesteros, jugador de l'Hospic, ens alegrem d'haver xerrat una estona amb tu, l'heroi d'Olot i ex de l'Ibiza també, i a veure si ens veiem aviat per la nova Creu Alta. Cuida't molt, una abraçada.
Una abraçada, vagi bé.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I anem també amb el futbol juvenil, perquè el Mercantil buscarà en un dels duels catalans de la Divisió d'Honor Juvenil la primera victòria del curs. Els blaugranes visiten demà passat un Cornellà que és un puntet per sobre a la classificació gràcies al seu triomf 4-2 contra el Girona en l'únic partit que han jugat de moment a casa els verds. Òscar Tutó, entrenador d'aquest juvenil a Mercantilista, els ha descrit com un rival amb les idees molt clares.
Sabem que és un equip amb molt de nivell, on jo crec que l'Albert, el seu entrenador, té una idea molt clara del que vol de l'equip i dels seus jugadors. Tenen gent amb molt de talent a dalt i un grup molt competitiu, aleshores que costarà, serà segur, però jo crec que tenim el nivell per anar allà i sumar els 3 punts.
Dissabte, 4:45, es jugarà el nou municipal, aquest Cornellà Mercantil, quarta jornada ja de la Divisió d'Honor Juvenil. I un grau per sota s'estrena aquesta temporada al Sabadell a la Lliga Nacional Juvenil després del descens de fa uns mesos a Mallorca contra el San Francisco. Això ha fet que la Lliga arrenqui aquesta setmana i no pas fa gairebé un mes com ha passat a la Divisió d'Honor. El debut serà demà passat a les 4 a Olímpia contra el Damm B. Repeteix a la banqueta arlequinada l'Albert Milà, que ja ens escolta. Hola, Albert, què tal, com estàs?
Bona tarda. Molt bé, i vosaltres?
Bé, aquí, tornar a començar, no? Suposo que per vosaltres com una oportunitat de treure-us aquesta espina, no?, del que va passar l'any passat.
Sí, i tant. Al final és un any nou i amb moltíssimes ganes de donar-li la volta a la situació de fa uns mesos.
Es nota en el dia a dia, allà a Olímpia, a nivell de jugadors, a nivell de tècnics, d'estructura, allò, aquell punt de, no sé si dir, ràbia o extra de ganes de voler retornar ràpid al Sabadell, a la Divisió d'Honor?
Bueno, sí, hem fet moltíssima feina per confeccionar una plantilla molt, molt competitiva aquest any. Al final és molt complicat recuperar la categoria nacional. És una categoria molt exigent i hi ha camps molt complicats. I hem fet moltíssima feina des del club, des de l'staff i des de, bueno, tots en general per tenir la plantilla el més competitiva possible, i crec que ho hem aconseguit.
L'estrena és contra el juvenil B de la Damm. He mirat allò una mica últimes temporades. Quart, sisè i segon d'aquesta nacional juvenil els últims 4 anys. És a dir, sempre a la part alta. Per tant, podríem dir que és una bona pedra de toc, no?, per arrencar.
Sí, i tenen molt bon equip, la veritat. Els tenim vistos i tenen, bueno, al final és la Damm, tenen jugadors amb molt talent. I aquí l'important és, nosaltres a nivell competitiu, estar molt acertats de cara a porteria i generar més ocasions que ells i rebre'n poques.
Com ha anat la pretemporada, tot això? Com arribeu a aquest primer partit de Lliga?
Molt bé. Bueno, vam començar el 5 d'agost. Portem aquesta de setena setmana de pretemporada. Al final, la imatge que donem des del club és que l'equip ha de recuperar la categoria i anant partit a partit sense ficar-nos pressió, però al final hem de treballar amb aquestes ganes i il·lusió de donar-li la volta a l'any passat i l'equip està molt preparat.
És un tòpic, però en aquest sentit, i com deies tu, sense voler posar més pressió del compte, però començar amb bon peu ajuda, no?
Sí, i tant. Al final els jugadors també han de conviure amb aquesta pressió, i al final el staff també, i ens hem de menjar nosaltres. El jugador no l'ha de sentir, però al final també està bé que el jugador tingui aquest punt d'estrès, que si vols ser futbolista és el que es trobarà d'aquí a 3, 2, 3 anys vista.
Acabo, Albert. Tu comences la Lliga sancionat amb aquell munt de partits de sanció que us van caure, fins a 23, recordo, en total, de jugadors, entrenadors, etc, de l'últim dia a Mallorca. Tu, l'Albert Noguer, l'Alia Càmara, Izan Otero, etc, etc. Afecta d'alguna manera el fet de no poder seure a la banqueta ja no el primer partit, sinó el primer mes de competició? O això en un camp com a Olímpia pot influir més aviat poc?
Bueno, al final jo crec molt amb la feina entre setmana i jo crec que l'equip té molt el que ha de fer i al final el partit, l'entrenador al final gestiona el partit i gestiona i fa canvis per intentar donar-li la volta al resultat o per intentar canviar coses. Al final les coses es poden canviar igualment. És cert que no podem estar dirigint, però bueno, estarem des de la grada i hi haurà gent de l'estat dirigint que l'equip està molt preparat i l'equip sap el que ha de fer i l'entre setmana ho ha treballat i al final, òbviament, que ens agradaria i estem molt i al final és una situació que no ens tornarà a passar. Però al final són coses que ara mateix no, ja no les podem controlar i el que podem controlar és que l'equip tingui molt clar el que ha de jugar i tingui molt clar el que ha de fer.
Albert Milà, entrenador del Sabadell Juvenil, tota la sort del món en aquesta nova temporada que arrenca aquesta setmana. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I per tancar el bloc futbolístic, d'aquí a una estona a les dues hi ha sorteig de la Copa Catalunya, quarta ronda amb la Sabadellenca esperant rival. Entren en escena ja els Tercera Federació. Totes les portes d'arrencar la segona catalana, que alça el taló també, igual que la Nacional Juvenil, aquesta setmana amb quatre equips representant la ciutat. El Tibidabo Torromeu, el Sabadell Nord, el Can Rull Rómulo Tronchoni i precisament el recent ascendit Sabadellenca. 3 de 4, a més, estrenaran entrenador. En la prèvia d'aquesta primera jornada hem parlat amb els tècnics sobre objectius, plantilles i el primer partit del curs. És un reportatge amb les veus del Pau Vituri i la Núria Garcia.
El Tibidabo va acabar la temporada passada 5è, al grup de segona catalana. Un dels capitans històrics de l'equip de Torre Romeu ha agafat ara el relleu de Toni Sallés i ho fa amb aquest objectiu.
No soy una persona que crea mucho en los objetivos marcados, ¿vale?, a principio de temporada.
Toni Sánchez, nou entrenador del Tibidabo.
Hay que ir poco a poco, hay que ir compitiendo y después con el paso de la temporada, pues ya se verá, ¿vale? El club, lógicamente, te marca unos objetivos. En este caso, pues, nos marca la salvación y a partir de ahí, pues, es eso. Después de vestuario para adentro, pues, en equipo, pues, tenemos nuestros objetivos particulares, que nosotros podemos tener una ilusión o una esperanza, pero que, sinceramente, pues, no nos corresponde. Pienso que esa presión por gente de meterse en promoción o ascender, pues es para clubes que están a otro nivel económicamente y se pueden permitir pues ser 10 en el staff o fichar un jugador de 800 euros al mes o tener muchas más facilidades en muchas cosas, ¿vale?
12 punts per sota, 8è, va finalitzar el Sabadell Nord, l'únic que repeteix amb el mateix inquilí a la banqueta.
Como objetivo principal es...
Cristian Barea, tècnic del Sabadell Nord.
La idea al final es quedar de los 5 primeros e intentar hacer promoción de ascenso. Ya desde el año pasado... Cuando acabó la temporada es lo que nos marcamos de forma individual. Luego la liga da muchas vueltas y nosotros estuvimos gran parte del año pasado en la zona media-baja. Y este año pues tenemos que intentar pues, bueno, dar una vuelta a esto e intentar acabar entre los 5 primeros, que es la principal idea que tenemos.
Un puntet per sota dels de Can Uriac va acabar l'any al Can Rull Rómulo Tronchoni, degut a la ratxa d'una única victòria en les últimes 8 jornades, un cop estava tot el peix venut. Del juvenil del Sabadell Nord ha anat justament el nou preparador blanc i vermell.
La prioritat a dia de hoy...
Damián Brocal, nou entrenador del Can Rull Rómulo Tronchoni.
Que el grupo cada vez esté más unido, que crean en ellos como tal, que estén ilusionados y motivados y sobre todo que se dé una buena imagen en cada partido e intentar pues mantener la categoría lo antes posible. ¿Qué nos da para más? Pues eso sería una muy buena señal de que se están haciendo las cosas bien y los chavales están trabajando como merecen.
I el campió del seu grup de tercera catalana, la Sabadellenca, també té nou cos tècnic amb la marxa de Jesús Rueda Betis al Juventud 25 de septiembre.
El objetivo ya sabemos.
Juan Carlos Rodríguez, tècnic nou de la Sabadellenca.
Un equipo que sube de, de tercera es la salvación. Luego el campeonato te dirá por qué vas a luchar. Pero bueno, ya se sabe, somos las Avellencas, saldremos cada partido como si fuera una final.
Repassats els objectius dels quatre sabadellencs, arriba l'hora de conèixer les plantilles. Hi ha hagut molta renovació o la línia és continuista? Per aquest ordre, Tibi, Nord, Canrull i Saba.
Vamos a ser 23 jugadores y bueno, estamos muy contentos, la verdad. Pensamos que hemos conseguido mantener la gran mayoría del bloque fuerte de la temporada pasada. Jugadores muy importantes que tenían ofertas de categorías superiores. Al final han estado bien en el club, han estado bien en el vestuario. Tienen ilusión de seguir haciendo crecer al club. Creo que hemos fichado bastante bien o muy bien dentro de nuestras posibilidades. Y creemos que han venido muchos jugadores que nos van a sumar y nos van a aportar mucho.
Jugadores que entraron menos, pues hablando con ellos entre todos, pues decidimos que era mejor que estuvieran en otro sitio y pudieran tener minutos. Dos jugadores de los que queríamos renovar, ambos han ido a Primera Catalana. Y gran parte de la plantilla que queríamos renovar ha renovado. Entonces estamos contentos, verdad que bueno, como todos, pues estamos en esa tesitura de esperando que venga algo más, pero muy contentos por cómo ha quedado la plantilla.
Se ha intentado crear una plantilla joven y competitiva. Han habido muchas altas nuevas con relación a la plantilla pasada y por lo tanto, pues solo puedo decir que contento con todo lo que hemos podido fichar. Pero siendo realistas, conllevará una gran adaptación grupal y a la misma vez por parte de muchos a la categoría.
De momento hemos hecho 10 fichajes, todos que han jugado en Segunda Catalana. Yo creo que me he reforzado bastante, bastante bien, más lo que se ha quedado del año pasado. Estamos haciendo, yo creo que, un buen bloque.
No podíem acabar sense comentar quins partits ens deixa aquesta jornada inaugural. Obrirà el foc la Sabadellenca dissabte a 4:45 al camp de l'Atlètic Gironella.
Gironella, te puedo decir que...
Juan Carlos Rodríguez, Sabadellenca.
Que en su campo es un rival muy duro. Quedó el año pasado séptimo, ya lleva años en segunda, o sea que va a ser duro para ser el primer partido. Saldremos a tope, ja que queremos empezar bien el campeonato.
També dissabte, però a 6:45, derbi comarcal. Barberà, Andalucía, Tibidabo, Torrelromeu.
És un rival que sabemos que no va a ser fácil.
Toni Sánchez, Tibidabo.
Un campo que nos ha costado, pues históricamente nos ha costado ganar ahí. El fútbol no entiende de historias, de estadísticas y nada de eso. Físicamente llegamos bien, el equipo viene con buenas sensaciones y llegamos pues preparados para competirle. Nos motiva a jugar contra el Barberà. Últimamente, en los últimos dos temporadas, creo que no se han portado del todo bien con nuestro club. Más con el juvenil, que le han hecho varios feos. Creo que no nos han respetado a nuestro club. Y como somos un equipo que muchos jugadores tienen un sentido de pertenencia a este club pues alto, pues también nos motiva el hecho de demostrar que ahora viene el amateur y que se va a ganar el respeto en el campo, ¿vale?
1/4 hora més tard, a 6:00, el Can Rull Rómulo Tronchoni visitarà el Vilanova del Camí.
Hemos podido ir a verle un par de partidos.
Damián Brocal, Can Rull.
Intentan tener, la verdad, una buena propuesta de balón. También se han reforzado bastante bien. Toca dar el máximo en los 90 minutos del sábado e intentar pues sumar la primera victoria y venirnos con los 3 puntos.
I l'únic que juga a casa, i l'únic també que ho fa diumenge, és el Sabadell Nord, que rebrà el Joanenc.
Vamos a enfrentar probablemente a uno de los rivales más complicados de la categoría.
Cristian Barea, Sabadell Nord.
Principalmente porque viene a descender de Primera Catalana, han renovado gran parte de la plantilla, el objetivo obviamente que tendrán interno es volver a ascender a Primera Catalana, y es un rival muy, muy, muy complicado. Estaremos en casa, esta es la idea principal que tenemos, somos un equipo muy complicado de ganar en casa y esta va a ser la mentalidad que tenemos que tener, competitividad máxima.
A diferència d'altres anys, el partit a Can Uriac no serà a 2:15, sinó a 12:00 en punt del migdia.
Ets un panarra? T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Benvolgut multireformista. A Obramat no podem abaixar-te els impostos ni el preu de la gasolina de la teva furgoneta, però sí que podem ajudar-te amb els nostres preus. Per això a Obramat revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona, IVA inclòs. Obramat, on compren els professionals.
Ok Vale, centre de coneixement. Ok Vale, classes interactives amb grups petits per a un enfocament individualitzat. Ok Vale, desenvolupa les teves habilitats de conversa i confiança. Apunteu-vos al nostre curs d'anglès per 69,99 euros per mes o comenceu a parlar anglès en mes i mig per només 6 euros l'hora. Ok Vale, on la comunicació és el concepte. Som al carrer Narcís Giral 67 i per a informació i inscripció envia'ns un missatge privat a Instagram a @okvale_sabadell o truca al 624 04 90 17.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Vaig triar un somni. Vaig triar el risc. Vaig triar el patiment, la incertesa, l'estrès, les nits d'insomni. Per què hauria de renunciar ara al plaer de triar amb quins bancs vull treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Tram final de l'Hotel Suís d'avui. Els equips de la ciutat de la segona B de futbol sala arriben a la segona jornada en situacions contraposades. Si el Natació Sabadell és el primer líder de la competició, de seguida hi anem. La Pia és penúltima. Després, és veritat, de només una jornada, la inaugural. A Can Colapi miren de refer-se del 8-3 de sortida al Pujolet de Manresa. Dissabte, quan passin 20 minuts de les 6, rebran al carrer Garcilaso el Marlex Mataró. El porter Ignasi González parla així de la duresa de l'inici del calendari.
Vam veure el calendari principi Manresa, que sabíem que aquest any, venint la temporada passada, vindrien també molt forts i amb objectiu segur que de guanyar la Lliga i de pujar. I Mataró sempre ha sigut un rival superdur amb tota la gent que tenen molta qualitat. Sí que és cert que també, sense destacar la porteria, sempre ens havia produït molt son, sobretot a casa, en partits de Copa, però sí, el Mataró és un rival complicat, però jo confio 100% en el nostre equip, en tots els nostres jugadors i en la nostra afició, que segur que a casa ens ajudaran a treure més d'un punt.
Com la Pia, els maresmencs també van perdre en l'estrena, en el seu cas 4-7 a casa, contra el rival aquesta setmana del club, el Barceloneta. Luis García, jugador del Natació Sabadell, ha parlat d'aquest partit, coneix bé el tècnic dels barcelonins, Pau Machado, nedador l'any passat, i ha parlat així de la seva estrena, Mataró, contra el proper rival de la Pia.
Ellos vienen de hacer un buen partido en Mataró. Mataró es un rival difícil, un rival que yo creo que también va a estar arriba durante el año y que, bueno, ellos también nos conocen bien, a muchos jugadores nuestros, con Pau, que, bueno, que el año pasado estaba con nosotros, que para mí me parece un grandísimo entrenador, muy buen entrenador y tiene muy buen equipo.
Partit especial, per tant, reconeix García per allò de retrobar-se amb Machado, de qui ha dit que és un entrenador top de la categoria. Això sí, el conjunt de Jordi Marín va arrencar la Lliga amb bon peu també i després del 10-2 contra el Lamsauto Lleida lidera ara mateix la taula. El primer partit va ser contra un recent ascendit, el segon, diu el jugador del club, és contra un dels cocos de la Lliga.
Barceloneta, para mí, en mi opinión, jugador por jugador, es el mejor equipo de la categoría, ¿vale? A partir de ahí, pues bueno, toca trabajar durante la semana y sí que es verdad que es una salida complicada. Es una salida donde, bueno, nosotros vamos a intentar ir allí a competir, intentar sacar los 3 puntos. Nuestro objetivo al final debe ser ese, ¿no? Cada partido competirlo. Luego, pues intentar corregir y minimizar errores y estar también aceptado de cara a puerta. Nosotros no podemos ir pensando en un empate o en lo que no sea sumar tres puntos.
Horari poc habitual, demà passat a 3:15 es jugarà aquest Barceloneta Natació Sabadell a la nova Icària i, com dèiem, a la banqueta rival, i serà qui ocupava la del club fins fa ben poc. Pau Machado, què tal, com estàs?
Què tal? Bona tarda, companys. Com esteu? Molt bé.
Bé, aquí parla una mica de futbol sala. Entenc que si fos al Pavelló Nord seria encara més especial per tu, però vaja, que seria una sorpresa per tu també trobar-te al club tot just a la segona jornada quan vas veure el calendari, no?
Sí, ja feien broma l'any passat, quan ja sabíem tot el meu destí i tal, que dèiem que jornada 1, i mira, tocat a la 2, així que, bueno, tant d'hora ens havíem d'enfrontar, però sí que és que anar al Pavelló Nord serà especial, però, bueno, doncs mira, toca a nosaltres com a casa i a gaudir del partit.
Deia Luis García ara que ets un entrenador top, que tens una gran plantilla i que fins a... No sap fins a quin punt pot ser favorable o no per tu, que coneguis molt el rival, per allò de tractar de sorprendre't també. Per tu és un avantatge preparar el partit sabent com jugar en bona part dels rivals?
Bueno, primer de tot, agrair-li a Luis les paraules. És per mi el fissatge, o un dels fissatges per mi que va ser top de l'any passat, i és a veure que marca la diferència. I bueno, no sé si és un avantatge o no. A veure, si és veritat que coneixem pues, a mitja plantilla o pràcticament sencera, ja que els jugadors que han incorporat també els coneixo. I, bueno, tinc informació, al final també és intentar pues, concretar-ho i que arribem al pati amb les idees clares. No sóc un entrenador que doni excessiva informació i també aquesta final de jornada és una miqueta pues, a veure com estan els equips, no? Després vaig veure el partit del club, ens hem vist tots, ja tenim els vídeos pues, tant ells com nosaltres dels partits. I, bueno, crec que serà un partit bonic i molt competit.
Bon inici a tot això del club, ara ho explicàvem. Tu com el veus enguany, el Natació Sabadell?
Bé, segueix la filosofia del club, d'equip jove. Crec que les incorporacions pues, milloren lo de l'any passat, ja que hem fet una plantilla llarga, que és una miqueta pues, el nostre dèficit que hem tenit l'any passat, més el bloc que es va consolidar l'any passat, i que, pues, que les baixes del TEP i de l'ERMO pues, eren baixes fortes, però bueno, crec que ho han suplit amb bons jugadors i la base del club, pel que veig des de fora, té que ser pues, el teu esperit d'equip i sobretot la joventut, no? També recuperació del Cau, que l'estic veient i m'agrada un muntó, ja que va patir una lesió llarga i bueno, la resta, pues, bueno, amb molt de carinyo, perquè em porto molt bé amb la majoria i ja no és a veure'ls, la veritat.
L'última, acabo preguntant-te pel partit com a tal. Tu com a entrenador, ara rival del club, tu quin guió de partit esperes aquest cap de setmana?
Bueno, a priori hem de fer efectiu el factor casa, no? Malgrat encara no estem al nostre pavelló, ja heu vist l'hora inhabitual, ja que estem de préstec, no? Com diria, que han estat fent obres. I, bueno, espero que m'influeixi molt l'hora del partit, però, bueno, m'espero un partit superofensiu als dos equips, ja que les virtuts dels dos equips són molt ofensives, llavors... marcarà molt per mi els duels individuals. Crec que amb això pues, estarà per mi el punt de partida del partit i, bueno, al final qui sigui més encertat a cada porteria, ara a principi de temporada pues, encara els equips no estem a tope i, bueno, pues, les segones parts de vegades pues, hi ha molts desajustos a nivell físic i es nota, no? Llavors, bueno, aprofitar-ho i sobretot gaudir-ho, no? Que és el que vam fer la primera jornada a Mataró.
Pau Machado, entrenador ara del Barceloneta, ex de la Natació Sabadell, ja m'entendràs, sort, però a partir de diumenge, que no sigui dissabte. Cuida't molt, una abraçada.
Igualment, no, gràcies i sempre un plaer parlar amb vosaltres.
Igualment, adeu-siau. Informacions en format més breu, arrenquem amb hoquei patins. L'hoquei Sabadell enceta aquesta setmana la Lliga. A la segona catalana femenina, les sabadellenques visitaran el Figueres dissabte a 6:45. L'entrenador Joan Esteve exposa les novetats de la plantilla.
Comencem una nova etapa. Aquest diumenge comencem a Figueres amb el femení i estem il·lusionats perquè hem recuperat a dues jugadores que per diferents motius l'any passat no van poder jugar. Una perquè va ser mare d'una criatura i ara doncs torna a jugar. A més, ens pugen dues nanes joves i, per tant, la il·lusió de l'equip és una il·lusió renovada, no? De com si féssim un equip nou. A veure fins on podem arribar. A Figueres serà el primer punt de veure on estem realment.
En canvi, als nois els falta encara mig mes per iniciar la competició domèstica. Són a tercera, al grup hi ha 15 equips i els ha tocat descansar la primera jornada. Per tant, entre unes coses i unes altres, el calendari per l'hoquei Sabadell començarà el 6 d'octubre a tercera masculina, rebent el Navarcles. I per últim, en waterpolo, avui a les 9 de la nit es juga el segon partit de la sèrie de quarts de final de la Copa Catalunya entre l'Estelpul femení i el Catalunya. Tot decidit, però després de l'anada jugada ahir a Cantoda per 6-17. Va guanyar l'equip de David Palma el primer compromís oficial de la temporada. A Barcelona van estrenar-se, com estava previst, dues de les tres incorporacions d'aquest estiu, la portera neerlandesa Laura Ars i l'hongaresa Rita Kesteli, que juntament amb la rubinenca Bea Ortiz va ser la màxima anotadora del partit amb 6 gols cadascuna, i tot malgrat les baixes de les esquerranes Van de Kratz i Judit Forca. Tot això pel que ha format el programa d'avui, el del dijous, dia 19 de setembre. Demà divendres, més tec encara, amb la roda de premsa en directe de David Català en la prèvia d'aquest Centre Esport Sabadell Societat Deportiva Eivissa. També trucarem en directe a Raül Casany, un clàssic a les banquetes eivissenques, ara mateix al capdavant del que fins ara coneixíem com a CD, i tindrem les estadístiques prèvies a aquesta quarta jornada de Segona Federació. A més d'això, i entre d'altres coses, evidentment també el marcador de waterpolo que dèiem ara, contra el Cata, la prèvia del Peralada Sabadell B de Tercera Federació, o l'inici de temporada, ara que parlàvem de la d'hoquei patins, de la segona jornada de futbol sala, del Sabadell juvenil o de segona catalana, doncs també comença tant la divisió d'honor plata femenina d'handbol com la primera nacional. Per tant, demà, cop d'ull a l'OAR Gràcia Sabadell. Com sempre, per recuperar el programa d'avui, radiosabadell.fm, allà trobeu el podcast de l'Hotel Suís, també més aprofundida encara la història del futbol eivissenc, que hem repassat a l'inici del programa d'avui per esbrinar quin dels molts Eivissa que hi ha és el que visita diumenge la nova Creu Alta. Una abraçada des del control de so del Toni González, us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Que vagi bé, bon dijous!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.